La taula de l'Evangeli.
Bon dia, ens retrobem amb vostès un diumenge més en la recentment iniciada temporada 2023-2024 de Ràdio Estel. Com sempre, benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli. I la nostra tasca, comentar les lectures de la missa dominical. Avui, les del diumenge 23 de durant l'any, que és el que correspon litúrgicament parlant. Són els nostres tertulians, la Roser Soler, de la parròquia de Crist Rei de Barcelona, membre del col·lectiu de dones en l'Església i del SEM La Veu, entre altres. Bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
M'he deixat molta cosa teva, no?
És igual. No.
Gràcies per comprendre. Molt bé, també saludem mossèn Josep Montoya, que és diaca casat del Bisbat d'Urgell, amb activitat pastoral a Ribes de Freser i Núria. Bon dia, Josep.
Bon dia, Núria. Ai, bon dia, Roser. Bon dia, Maria. Gràcies per convidar-me de nou.
Gràcies per ser aquí. Comencem, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 23 de durant l'any és de la profecia d'Ezequiel i del capítol 33.
El Senyor em digué: Fill d'home, t'he fet sentinella perquè vetlli sobre el poble d'Israel. Quan sentis dels meus llavis una paraula, els has d'advertir de part meva. Si jo amenaço el pecador amb la mort i tu no li dius res i no l'adverteixes que s'aparti del camí del mal, ell morirà per culpa seva, però jo et faré responsable de la seva sang. Ara, si tu l'havies advertit que s'apartés del mal camí i es convertís, però no s'ha convertit, ell morirà per culpa seva i tu hauràs salvat la teva vida.
Ezequiel compara un profeta amb el sentinella que guarda la ciutat des d'una torre per avisar si hi ha algun perill a prop. El Senyor vol que Ezequiel velli pel poble d'Israel. Una dura tasca, no? Bé, teniu a partir d'ara la paraula. És vostra.
Doncs penso que és un missatge molt fàcil d'escoltar i molt difícil d'entendre. Perquè, en primer lloc, també penso el profeta ha de ser aquell que parla en nom de Déu, però has de saber distingir i discernir qui en parla en nom de Déu. Estem en vigílies de discursos polítics i de profetes n'hi ha molts. Però també penso que aquells que envien els profetes, aquells que parlen, aquells que dirigeixen, han de saber respectar que aleshores el que escolta, el que l'ha de viure, no pot pensar com ell, i que aleshores doncs té dret a discernir. Però no per això val menys i no se'l té que rebutjar. I el poble ha d'escoltar totes les veus, si no, no té llibertat.
Molt bé, aquest esperit universal d'un Déu que realment està obert a tots. I diria que ens té en compte a tots per fer de profetes. I profeta no vol dir endiví, m'agrada recordar-ho, perquè tants coses pensem, quan sentim un profeta, fins i tot dintre l'Església, pensem, un profeta, aquest, és el que endevina el que Déu ho dirà o Déu voldrà. No, és el que sabia interpretar la voluntat de Déu. No? I aquí què ens demana? Doncs ens demana que tots, com deia el papa la diria a Lisboa, todos, doncs tots estem cridats a ser sentinelles i a ser profetes, a portar aquesta bona nova, i amb l'avís de que si no ho fem, ateneu-vos a les conseqüències, perquè tenim l'obligació, entre cometes.
Però això respecta la llibertat.
Sí, evidentment.
Tu parles en nom de Déu, i tal com ho has dit, penso que sempre ho hem de recordar, però la responsabilitat és meva, no del profeta. I aquest aspecte també l'ha respectat, inclús en la creació. No?
Sí, Jesús mai deia, no agafava mai els que el van seguir d'una orella. Ell sempre convidava, Jesús. Sempre havia respectat la llibertat de la persona. Si vols venir amb mi, si vols acompanyar-me, si vols... Sempre havia convidat. Per tant, com a cristians en tenim una responsabilitat, però sempre des de la llibertat. Jo penso que sí. Penso que ho hem de veure així. Per l'altra banda, no hem de conformar-nos, no?, al món que tenim, al món que som, el que deies tu demà, doncs, dia a la diada, doncs, dia de grans discursos polítics i grans promeses i grans desitjos, però la realitat de posar-ho en pràctica i de viure-ho correspon al poble. Al
final. David, toca a tu.
I ens toca a tots. Però ens toca al poble. També els polítics els hi posem d'acord que se les ha escollit i ells mateixos s'han volgut ser, però és tot el poble. Al final, quan el poble s'hi posa, qualsevol cosa, fins i tot el tema del procés que va ser en el seu moment, quan el poble s'hi posa, els polítics no tenen més...
Que fer cas al poble.
I aquí Déu, d'alguna manera, ens diu, poble, camineu, feu, sigueu. Perquè, en el fons, tenim una responsabilitat. Però, si voleu, si us el crida, el cor us crida.
Això se subratllarà després en les altres lectures.
Suposo. Potser m'estic adelantant.
No, no, però vull dir que va bé que veure la unitat de tots els textos.
Vosaltres creieu que el poble tenim consciència de que no només hem d'escoltar la veu dels profetes, sinó que també ens hi hem d'implicar en la construcció d'aquest món millor des de l'Evangeli, no? Des de la paraula de Déu. Com ho veieu vosaltres, que esteu en parròquies, que treballeu de
manera... Depèn de la por que tinguis, depèn de la por de la repressió, i quan dic la repressió no penso en la policia. Penso, doncs, que segons amb qui parles, que et pot semblar que és molt important, que no escoltarà les teves paraules, que tu no en saps prou per dir-ho, que no és el moment, que hi arribarà el moment, que tinguis paciència, que les coses s'arreglaran. A veure, a la societat i en la mateixa església, i en una família, tenim molts exemples d'aquests. Sí, tens raó, o jo ho crec que tens raó, però et falta paciència, eh?
Jo en el seu moment, ho explico moltes vegades, no? Jo sempre he sigut molt crític amb l'Església, amb l'estructura, amb les formes, fins i tot amb les formes litúrgiques, celebratives. I jo em recordo que quan era jove, a la meva parròquia, doncs això, érem el grup de matrimoni, doncs posem-nos, diu, una mica la raó per què em vaig fer diaca o vaig desitjar, o crec que Déu em va cridar a ser diaca, és allà on sóc, en el meu petit espai, en aquella vall de Ribes allà amagat, allà, amb aquelles quatre padrines i àvies que els hi predico el diumenge, canviar l'Església.
I tenen dret, les padrines i àvies a l'Església.
Jo també hi tinc dret, com a membre de l'Església, de procurar fer una Església nova, una Església millor, una Església més actual. Encara que després hi hagi veus que ressonin, que diguin, que critiquin, que diguin no digueu, no feu, això ja està bé, seguim per aquí. Jo penso que el poble està viu, vull dir, ha d'estar viu i ha de portar les seves inquietuds a d'una església nova, i si no, què estem fent amb el sínode? Si no ens hi posem fons, al poble, a dir la nostra.
Uh-huh. El papa ens hi anima, també.
Jo penso que sí, malgrat les seves frenades que li fan a dins del Vaticà, que el tenen, pobret, el van collant, ell no deixa que jo crec que el seu esperit és de millorar. Sí, sí.
Amb aquests diaques podem tirar endavant, Podem tirar endavant, segur. Jo ja em vull així.
Sí. Home, de fet, és interessant això que acaba de dir també en Josep, el que esteu conversant entre vosaltres, de que des del propi espai personal s'hi pot fer molta feina. A vegades sembla que esperem que els altres ho facin, que hi hagi algú al davant que sempre és el que fa, diu el mateix, predica el mateix, lluita pel mateix, no? Consciència de poble.
Maria, o el permís. Bé. O el permís perquè ho puguis fer. Ella diu, sempre estem esperant, i a vegades el que esperes és el permís, pensant que te l'han de donar. I perquè massa vegades ha sigut així.
Però jo, per exemple, a Planers, l'altre dia, em vaig trobar que els filigresos em venien i em deien, escolta, clar, la teulada estan creixent unes arrels, clar, s'hauria d'arreglar, s'hauria de canviar. Jo pensava, d'acord, el temple és del bisbat, ha d'anar a través del rector, qui ha de fer... Però apreteu-ho, poseu-s'hi, algú que s'enfili i tregui les primeres branques, feu una carta al bisbat dient, escolta, us ho hem dit 3 vegades, feu el favor de que algú vingui aquí a veure això, si no ens hi posarem nosaltres.
Clar.
Apretem el poble, i al final el bisbat no té més remei que enviar algú a mirar aquella teulada, a veure què passa. Mm-hmm. Clar, si ningú diria res, anem al rector, ai, senyor rector, miri, no adelantem, no caminem endavant.
No adelantem, però sí caminem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem ara tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 13.
Germans, no quedeu a deure res a ningú. L'únic deute vostre ha de ser el d'estimar-vos els uns als altres. Qui estima els altres ha complert la llei. No cometre adulteri, no matar, no robar, no desitjar allò que és d'un altre i qualsevol altre manament es troben aquestes paraules. Estima els altres com a tu mateix. Qui estima no fa cap mal als altres. Estimar és tota la llei.
Un breu passatge perquè Pau faci arribar el seu clar missatge. L'amor és la síntesi de tota la llei. I ho concreta encara més, l'amor mutu, estimar-nos els uns als altres. Vols dir que a vegades no... Pregunto a vosaltres, tertulians. Vol dir que a vegades no confonem estimar els altres, estimar-nos els uns als altres, manament de Jesús, amb estimar molt? Estimar. És diferent.
Jesús. Sense concretar.
No, que pensem que l'amor cristià és estimar, quan sabem que Jesús ens ha dit estimeu-vos els uns als altres. És l'amor mutu. No sé, plantejo aquest tema perquè tal vegada, a vegades, no ho tenim clar.
Això que dius de l'ús dels altres, suposo que l'evangeli després sortirà,
sí.
El fet de que hem de corregir el germà, però, evidentment, és una realitat. La base de la nostra fe, del nostre caminar, del portar el regne del cel a mig del món, ja ara, no esperant un cel, que ja veurem si arriba i com serà, i llavors als funerals els hi dic, dic, el vostre germà està al cel, i igual, no em pregunteu gaire, els hi dic, perquè prou feines tinc jo amb la meva fe. Però qui ha estimat, evidentment, té un... Però qui ha estimat els altres? Evidentment, tot comença per un amor a un mateix, no? Si un no es respecta a si mateix, si un no es cuida d'ell mateix, si un no es manté a ell mateix, és molt difícil transmetre allò que un no té, no? Però sí, jo el que volia comentar d'aquí és el fet de que jo penso que aquests sempre ho tenim una cosa que predico a vegades, no? Els manaments realment és el nostre camí com a llei. Jo aquest no robaràs, no, totes aquestes negatives, a mi penso que qui estima queden molt superades. És a dir, qui viu les benaurances des de la misericòrdia, els manaments queden en res. Aquí ho diu, qui estima els altres ha complert la llei. Clar, és que no cal plantejar-te que tinc que complir la llei. Simplement estimo. I estimant, les lleis ja queden complertes. No sé, és un pensament que sempre m'ha burxat molt, perquè aquest no, a mi em fa, sempre el rebutjo, em fa...
Però ets responsable d'estimar, diguéssim, o el fonament és estimar, però també a la vegada d'obrir camins. Jo no sóc, com he dit abans, responsable de les respostes que puguin sorgir, però jo haig de continuar estimant. Hi ha una cosa, i ara que sóc més gran, doncs la penso a vegades, i l'he sentit el diumenge i em va colpir, de dir que la gent gran a vegades tenim tendència a dir avui els joves no escolten, s'han perdut els valors, resulta que abans la gent anava a missa i ara resulta que no és pecat mortal, resulta que ara ja no va ningú a l'infern, i aleshores, i què? I de quin és el avui, la història d'avui, la teva història d'avui, i com es manifesta avui l'amor de Déu? I s'han de buscar aquests camins. No puc estar dient abans. Jo m'haig de deixar de seduir, fèiem uns diumenges, dèiem que Déu ens sedueix. Jo m'haig de deixar seduir per Déu avui, amb el poble que tinc avui. I m'ha agradat quan tu has dit, amb aquelles persones que tinc al davant, grans, aquelles àvies, i dius, que maco, amb aquestes àvies que tinc al davant, caminem, o el poble camina també, no? I els joves ja tenen el seu camí. Ja veurà quin és el seu camí. Això sí que ens sembla... Ens ho han demostrat una mica els de Lisboa, no?
Sí.
Ens ho han demostrat una mica, suposo que molt, no? En tot cas, el que has dit, l'estimar és alliberament. I que no ens diguin que som una colla de frescales. Però estimar amb alliberament i sense por a l'infern.
El missatge de Jesús no era a partir d'uns manaments que si complies guanyes el cel com si et donessin uns cupons. No. El missatge de Jesús era era humanista, era de dir tots ens estimar, i quan no necessita t'estima, que vol dir que respecta als altres països, respecta al germà, dona aquell que necessita, que això haurien de ser unes condicions de base. Quan realment la societat estima, la societat és una altra cosa, es transforma, no? I això és tan vàlid pels que ja tenim una edat, que és el que dius tu, i a mi em passa, i em passa amb les meves padrines de muntanya. Que,
veus?
No, perquè clar, els joves avui en dia... Escolta'm, tu estima, tu fes, Tu ets, has de deixar l'herència en la teva persona, allà on estàs, allà on has estat, i els joves ja caminaran. Jo he recordat molt, durant el mes d'agost, totes les celebracions de cada diumenge, recordava molt aquesta trobada que deies tu de Lisboa, amb el papa, i una trobada de joves, oh, perquè allà, bueno, els joves avui dia no van a missa. Escolta, estimen, perdonen, viuen per als altres, tenen aquest esperit de comunitat i de bé ecològic, de bé de cuidar la creació, o sigui, tot un esperit d'amor, el tenen? Sí. Serà d'una altra manera, no serà la nostra església, potser, perquè ho hem viscut d'una altra manera nosaltres, però sí, és vàlid, és d'ells el món.
Pues tu que prediques, i m'agrada, vull dir, justament ara m'has animat a dir-ho, a pensar-ho, el capellà, en la homilia, també ha de dir, no anar a missa el diumenge no és pecat mortal. També ho ha de dir. O també ha de dir, i n'hi he escoltat uns quants, no vull dir que tots els capellans callin, cuidado, però m'he enterat que a la parròquia hi ha parelles de LGTB, bueno, gais, lesbianes, escolteu-me, jo no els conec. L'església està oberta. Uns són estimats, això, obrir camins. O sigui, no tallar, no barrar el pas. I què importa que sigui així o què importa que sigui d'una altra manera? El manament em diu que estimi.
Estimar, estimar. Sí, per què vas a missa el diumenge? Perquè ho mana una llei. Perquè si no, què passa? Que el senyor posa una creueta en una taula Excel, et posa una creueta? No, perquè tu vas perquè estimes, sentint-te estimat i estimant els altres, tens necessitat de compartir aquest amor un cop a la setmana, a través de la paraula, a través de la comunitat, i acabaràs de compartir el pa del... que era el cos de Jesús. Si no, no té sentit. Anar a missa per compliment és com si no haguessis anat. Si no estimes...
Aleshores, aquest estimar que dius així, que també jo m'agradaria veure'l més reflectit en la vida política. Ara, aquests dies, ens estem movent una miqueta més, no? La societat, la vida, la família, anar a l'escola, vull dir que on tu veig?
A l'espai públic, sí.
A veure, a l'espai públic. Mm. Els polítics estimen el poble o estimen el seu partit? Bueno, jo ho pregunto.
Aquesta pregunta, Roser, se suposa que ja la devies saber la resposta, tu,
D'haver-hi de tot, jo vull pensar que hi ha de tot.
A veure, o és que vols provocar que en Josep t'ho digui, a veure,
jo,
Josep.
Jo no vull parlar de política, però jo penso que com a persones humanes ha d'haver-hi de tot, que realment tenen vocació de servei a la comunitat sense pensar en els seus interessos, i jo penso que també n'hi ha uns quants, i vull pensar que són la minoria, que miren a la seva butxaca.
Aquesta paraula era necessària, sí.
Veus com ho t'ha respost? Jo ja sabia que Josep et diria això, ho sabia. Molt bé, doncs, us sembla que continuem endavant? Bé, sí. Hi ha molta cosa per dir, doncs fem-ho i continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs ara escoltem l'Evangeli, que és de Sant Mateu i del capítol 18.
En aquell temps, Jesús digué als deixebles: «Si el teu germà peca, vés a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. Si te'n fa cas, t'hauràs guanyat el germà. Si no te'n fa cas, criden un altre o dos més perquè la causa sigui judicada per la paraula de dos o tres testimonis. Si tampoc no feia cas d'ells, parlen amb la comunitat reunida. Si ni tan sols de la comunitat no volia fer cas, considera'l com si fos un pagà o un publicà. Us ho dic amb tota veritat. Tot allò que lligareu a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslligareu a la terra quedarà deslligat al cel. Us asseguro també que si dos de vosaltres aquí a la terra s'avenen a demanar alguna cosa, el meu Pare del cel els la concedirà, perquè on n'hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc enmig d'ells».
Paraules de Jesús adreçades a la comunitat sobre la correcció fraterna que s'hi hauria de donar. No deixem en l'oblit les breus frases finals sobre la presència de Jesús enmig dels que estan reunits en el seu nom.
Oi, tant.
Quelcom que es dona per suposat sovint a les nostres comunitats cristianes d'avui? Pregunto, No és una afirmació, pregunto. Què us sembla? Bé, el que vulgueu dir,
Jo penso primer que el text, la narració, sembla que aboqui aquell procés del poble ja d'Israel, conegut tot el procés del perdó, i que nosaltres, per circumstàncies lògiques i històriques, hem reduït a la qüestió de la confessió. Però és lògic, també, és lògic que això hagi passat, no? Però, esclar, també és veritat que amb la... amb la celebració penitencial se'ns recorda aquest procés, tenim ocasió de viure. Però hi ha tres aspectes que a mi m'agradaria, doncs, o que em contestéssiu, o que poséssim, o que parléssim, i que són del text. Qui són vosaltres del text que tenen la facultat de lligar i deslligar, que abans, i en la primera paraula, sol era donada a Pere? Qui són aquests? Per una pregunta, jo la deixo a l'aire, perquè l'altre cantó, maco, la importància de la comunitat en el procés de perdó. I és veritat que jo penso que, encara que en la confessió individual, doncs el sacerdot t'hi entri en aquesta dimensió comunitària, on la vivim més, és en la celebració penitencial. I un tercer moment, que és el que acabes de dir, Maria, que és el de que allà on hi hagin més de dos reunits en nom meu, doncs allà estic present. I aleshores ja m'he pensat, aleshores, com que jo sempre procuro reunir-me amb persones, com ara, no? Doncs que parlem doncs, des d'aquesta perspectiva, Déu sempre està amb nosaltres fins a la fi dels temps. Una promesa plena d'esperança, però que em mou, abans ho deies tu, Josep, que el poble s'hi ha de moure, però és l'esperança. Què és el que ha fet l'Església, missioners i missioneres, que ha anat lluny, que ha anat predicant, que ha donat a conèixer el missatge evangeli? Déu estarà sempre amb nosaltres. Ara ens demana a nosaltres escoltar la paraula i l'acció, si no.
Jo, a l'aspecte del que podríem parlar-ne, potser, perquè jo veig que és un fet que l'Església no acabem de parlar ni acabem de trobar-li la sortida. És el tema de la confessió, el sacrament de la confessió. Ho has fet aquí un apunt, com a procés de perdó, com a confessió. Qui té la facultat? T'has qüestionat, Roser. Doncs, jo crec que és una assignatura pendent de l'Església. En el sinode se n'ha parlat una mica, però segueix sent un fet que, entre cometes, per l'Església oficial és radical. Has de passar pel confessionari, has d'anar a aquell senyor a explicar-li tots els teus pecats, i d'aquesta manera pots tornar a posar-te a la cua per combregar. I bé, de tot això que en traiem, home, al final el que val és la consciència de la persona. Vull dir, a mi m'ha passat, soc diaca. Com a diaca, els diaques no podem confessar. És un dels sacraments que no podem donar i donar gràcia. Però jo et diré que amb 14 anys que porto de diaca, no diré que he confessat, però sí que he escoltat a molta gent. M'he trobat molts anys vivint a les parròquies petites de muntanya que em venien persones, ah, que no hi ha mossèn per confessar. Dic, no, noi, mira, estic jo faré una salvació de la paraula i jo no puc confessar. Però si vols et puc escoltar.
Ah, mira.
I això m'ha passat diverses vegades. I m'han dit, jo t'escolto, tu et sents una mica alliberat d'aquest pes que portes en consciència i per mi pots combregar. I al moment que tinguis oportunitat de confessar-te, et confesses amb un prevere, però avui celebra amb la comunitat, senta't alliberat, respira a fons, exacte. I m'ha passat diverses vegades, que m'ha vingut gent i dic, doncs sí, jo l'he escoltat, li he pogut donar algun consell, i escolta'm, vinga, a participar de la celebració que fem després, ha combregat, jo penso que s'ha anat amb la consciència tranquil·la, que el dia que ha pogut confessar-se amb un capellà, s'ha confessat. Perquè, si no, convertim la confessió en un tràmit...
Per anar a combregar.
Sí, per fer neteja, per renovar els papers del cotxe. No és això, és alguna cosa més. Cada celebració, quan comencem, el primer que fem és demanar-nos perdó. I a vegades dic, què demanem perdó a Déu? Mireu, escolta'm, a part Déu, si realment a Déu l'hem de demanar perdó, és que Déu és molt petit. Déu ens sembla que queda molt per sobre dels nostres pecats. Per tant, el que fem és demanar perdó al germà.
No, és que ho estàs dient ja tal, em sembla com ho pensem moltíssima gent. Tant de bo que aquesta perspectiva del perdó s'eixampli, i ja amb la celebració penitencial penso que se'ns ha donat també, se'ns dona una altra oportunitat, una altra perspectiva. Però m'agrada el que has dit, perquè sí que he conegut algunes, em sembla que se'ls diu verges consagrades, que estaven pel Pirineu,
sí,
i que parlaven, com has dit tu, d'escoltar aquella persona. I dius, caramba, i aquesta persona no pot donar el perdó? Jo m'ho he preguntat alguna vegada.
El perdó el dona aquella persona o el dona el bon Déu?
Déu, home.
Som intermediaris, els ministres ordenats, que diem, jo soc ministre ordenat, a la funció que correspongui, som intermediaris, però som intermediaris. Jo no dono el perdó, el capellà no dona el perdó a ningú. És el Senyor que li dona el perdó. Per tant, serà en funció de la seva consciència. No que hi hagi un capellà que li doni una gran rapapolvo a aquell pobre que n'ha fet una de grossa.
Escolta'm, això és un comentari de l'Evangeli i una lliçó.
No, pobre de mi.
No, t'ho dic en el sentit de la, del mestre. No, el sentit de la paraula del mestre, com el que tu diries a unes persones que se't presenten amb aquesta pregunta i que tenen una angoixa i que viuen una angoixa, no?
L'has de deixar amb angoixa, que
és un alliberament.
Ai, vull participar a la missa, però, ostres, no hi ha ningú per confessar-se. Ha de seguir vivint l'Eucaristia i marxar aquell diumenge d'allà amb l'angoixa a sobre? O potser jo puc escoltar-lo, només escoltar-lo, i donar-li la pau que la comunitat l'acull, participa de l'Eucaristia, i després ja ens confessarem, tu. Evidentment és un do, és una gràcia el que rep a través del sacrament, que jo no la puc donar, i que aquell moment no la rep de manera especial, diríem, tampoc ho entenem gaire, és misteri tot plegat, eh? Però dona aire a aquella consciència que et ve a feixugar d'aquell moment. Dona-li una sortida, no la corralis, eh? No hi ha cap allà, no confesses, no combreguis. Per tant, avui aquest diumenge les passaràs malament. Home, no... Dóna-li.
I l'actitud de l'Església i de molts capellans avui ja no és aquesta, és veritat. Però, per un cantó, hi ha gent gran que s'ha apartat per aquestes qüestions
sí.
I doncs hi ha gent jove que ja n'hi entra. Però, esclar, és el que he dit abans, no em toca a mi jutjar aquesta situació. El que em toca és deixar-me seduir per Déu en aquests moments per viure i per justament per... Jo penso que donar... conèixer Déu i el seu missatge a través de Jesús i l'Església en aquí, que és el mitjà que jo tinc per poder-ho viure.
Escoltar, acollir... Escoltar. És bàsic en l'Església, escoltar, acollir. Mm-hmm. Jo penso que és... Quanta gent no combrega? Jo veig els pobles i vaig... No, és que fa anys que no combreguen. No? Perquè no es volen confessar, perquè no volen explicar-li a qui sigui els seus pecats, les seves coses. Jo conec un bisbe, que és molt maco, que diu... Quan et passi això, que passi molt temps i no saps a qui confessar-te, vés a buscar a un capellà d'aquests sords que hi ha a la catedral, aquests nens dels que hi ha a dalt, que no, et donarà la seva benedicció allà avall. Pues, una mica això.
Molt bé. Doncs, malauradament, ho hem de deixar aquí, però si voleu, podeu venir diumenge vinent, que també serem aquí al programa, a Ràdio Estel.
Molt content.
I... contents, de, doncs, si us va bé, us podem... Bé, doncs quedeu convidats i també rebeu el nostre agraïment per la vostra col·laboració. Gràcies, mossèn Josep Montoya.
D'acord, Maria.
I gràcies també, Roser Soler.
A vosaltres.
I com no, hem de donar gràcies als nostres oients per la seva fidelitat al programa i un cop més recordar-los que poden enviar-nos els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa, com ja fan. Recordem també, un cop més, la nostra adreça electrònica taulevangeli@radioestel.cat taulevangeli@radioestel.cat i també recordar-los que el programa La Taula del Vangeli està fet a partir dels serveis tècnics de Ràdio Estel, la locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña i avui en el control tècnic hem tingut la Paula Moreno i la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. Fins diumenge vinent, que ens trobarem aquí. Recordin, Ràdio Estel, la seva emissora. Adéu-siau.